migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera. L'altre dia a Barcelona es van concentrar prop de 4.500 persones manifestant-se en solidaritat amb el poble d'Ucraïna sotmès per una invasió russa. Són 2 anys de guerra, 2 anys de guerra a Ucraïna. Si tu mires el que diuen els experts, és una cosa clara que preveiem, que és una guerra llarga, que no té un indici de final de curta durada, que això no acabarà demà, ni demà passat, ni el mes vinent. Perquè hi ha un cert equilibri de forces. Home, sempre i quan Occident continuï ajudant a Ucraïna, la cosa estarà equilibrada. Pot haver avanços d'un costat o d'un altre, però no hi ha aquestes peces claus a una d'aquests tipus de guerres per donar final ràpid. No, és una guerra de trinxeres, és una guerra d'aquestes horribles, terribles, com totes les guerres, on mor molta gent de forma injusta i ben bé, no, amb el temps, ningú sap exactament què està passant i per què mor la gent. És el que passa amb les guerres. Per què estem en una guerra? I per què estem morint? Doncs segurament ja els que no estem dins, no, els ucraïnesos ho tenen clar, estan defensant-se d'una agressió russa. Els russos no sé si tenen clar el per què estan invadint Rússia, Rússia, Ucraïna. De fet, és una d'aquestes guerres que continuaran. I a més, si es mira un historial de guerres de llarga durada, quan una guerra dura molt, habitualment no acaben mai bé per l'agressor. Quan un país agredeix a un altre, necessita un ràpid final del conflicte. Necessita fer-ho de forma ràpida. En aquest cas, quan la qüestió s'estanca i com s'està fent i continuarà així, doncs habitualment el país que es defensa és el que acaba guanyant. Habitualment. Avui parlarem d'això. He vist uns vídeos abans d'entrar al programa que no es poden publicar, però de vídeos directament del front, directament de soldats que estan allà al front de Bakhmut, vídeos de tot l'horror que comporta una guerra. No és difícil trobar vídeos que porten a l'horror que troben una guerra. El cas és que és el que tenim a Europa. Ara mateix, eh? En parlarem. D'aquí de seguida farem entrar aquí amb nosaltres a l'estudi la Uliana Tsiusmats, que és activista, coordinadora, o en el seu moment va ser coordinadora de l'ajuda humanitària des de Catalunya, des de Barcelona, del Consolat General d'Ucraïna a Barcelona. De seguida en parlarem amb ella. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Això és darrere migdia des de COPE Catalunya i Andorra. És que em confonc. El mateix programa, dos noms, a vegades em confonc. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra, i us explico que aquesta tarda ens esperem pluges i fortes. De fet, hi ha una alerta activada, això diuen les previsions del Meteocat, una alerta activada per intensitat de pluja i de neu a les comarques est de Girona, més aviat estem parlant del nord-est, tot el que seria la franja costanera, seria fins i tot Baix Llobregat, podria entrar alguna gotellada del Baix Llobregat. Des d'aquí cap amunt, conforme més amunt en vagis, conforme més al nord, més intensitat de pluja i l'alerta s'agreuja. I parlem d'allà més comarques com la Garrotxa, com el Gironès, com la Selva, el Vallès Oriental, per aquí estem parlant d'un avís per intensitat de pluja i neu, com el Ripollès i a la Vall d'Aran. Tota aquesta zona, avui estem en una alerta per intensitat de pluja i neu. Demà dimarts esperem que això s'agreugi, demà dimarts pel matí, sobretot a la part de la Vall d'Aran, i el Pallars Sobirà. Allà esperem per demà una forta nevada. Forta nevada que s'estendirà durant la tarda de dimarts a tot el que és el Pirineu i Prepirineu. Nevada. Parlem de neu. Nevada. Bé, fa falta. Vull dir, és una qüestió que benvinguda sigui, en tot cas. Les temperatures estaran pel que toca de l'època. Possiblement de cara a dimecres esperem un punt, però més aviat durant tota la setmana tindrem les temperatures que tocarien pel que mes de febrer, finals de mes de febrer, principis del mes de març. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs aquesta hora parlem de poques incidències a la xarxa viària catalana. Destacar que es manté un carril tallat a la C25 a Gurb en sentit Lleida per un vehicle avariat, però no hi ha aturades en aquest punt. Sí que hi ha retencions puntuals a la C17 a causa d'unes obres a l'alçada de la Garriga. s'ocupa en un quilòmetre de cua en sentit nord, en sentit Vic, a la resta de la xarxa viària catalana, per donar la fluïdesa, i no ens consten més expectacions en aquest moment. De moment, això és aquest retrànsit. Bona tarda.
Bona tarda, Marta, moltes gràcies. I parlarem d'Ucraïna. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda, bon dia.
Bon dia.
Doncs de seguida en parlarem d'aquest segon aniversari de la guerra d'Ucraïna, que serveix precisament per recordar que encara hi ha guerra.
I una guerra és com és. I dono fe que t'has quedat en xoc quan has vist aquestes imatges. El Cruz que rialler i molt xerraire ha estat una estona molt i molt tocat.
És força impactant, força impactant. De seguida en parlem de tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cada residente de los Estados Unidos tiene derecho a 160 acres de tierra.
Hay que ganar la tierra en una carrera.
Una carrera.
Tom Cruise.
Algún día trabajaré en mi propia tierra.
Nicole Kidman.
Estás aquí.
Un horizonte muy lejano.
Puede que aquí esté mi destino.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde... En 13.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión.
Persones es van manifestar a Barcelona en solidaritat amb el poble ucraïnès per motiu del segon aniversari de la guerra d'Ucraïna. Yolanda Canales.
Una guerra que sembla més no tenir un final, no? A menys a curt termini. I les dades són esfereïdores. Segons l'oficina del fiscal general d'Ucraïna, s'ha registrat més de 126.000 crims de guerra i agressió. Només entre nens i nenes d'Ucraïna, l'agressió russa ha provocat 528 morts, 1.230 ferits i 19.500 deportats. És el que són dades que comptabilitzen les autoritats ucraïneses. I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha xifrat en 31.000 els soldats ucraïnesos morts al llarg d'aquest temps.
Poc em sembla, eh?
Aquí està, també és veritat, s'ha de tenir en compte aquesta guerra, no, de xifres, que no són 150.000 o 300.000, com diuen els russos, sinó que són molts més.
Les xifres autèntiques les coneixerem quan acabi la guerra?
Si és que les arribem a conèixer.
Si és que les sabem, arribem a conèixer, correcte.
Perquè els dos bàndols juguen en aquest sentit amb la propaganda, eh? Jo dic que he matat 300.000, que sé jo, soldats ucraïnesos, i els ucraïnesos diuen, mira, doncs no, treu un zero, no? Són coses, però en tot cas és horrible. Això allà és el que està deixant un paisatge de desolació i de terror indescriptible, però també ha provocat que molts ucraïnesos hagin deixat el seu país, casa seva, no? Només, per exemple, només entre març i abril de 2022 van arribar a Catalunya, segons dades de l'IDESCAT, uns 10.000 ucraïnesos. Actualment ja s'ha doblat aquesta xifra, si bé s'està normalitzant la situació, i ara les arribades són unes 300 mensuals, aproximadament, diguem que això s'està normalitzant, no? I després, bueno, hi ha situacions concretes com la de Guissona, la comarca de la Segarra, que es va convertir, o així la van anomenar, com una petita Ucraïna. Aquesta localitat va arribar a acollir més de 300 refugiats en les setmanes posteriors a l'esclat de la guerra. D'aquests encara hi viuen uns 90, molts dels quals ja tenen feina i han pogut refer els seus projectes de vida i familiar, segons ha assegurat l'alcalde Jaume Ars. Aquest cap de setmana, ja ho deies, la comunitat ucraïnesa ha sortit al carrer, s'ha manifestat per clamar a favor de la pau, també s'han fet agraïments a l'acollida oferta als refugiats i s'han fet crides a boicotejar el diner rus, no? A la plaça de Catalunya es va llegir un manifest que reclama als governs que proporcionin tot el tipus d'ajuda possible a Ucraïna perquè pugui defensar-se i també que es trenquin col·laboracions amb empreses i negocis russos i que es confirmi i que es confisquin i transfereixin a Ucraïna tots els actius russos en països tercers. Això és el que ha demanat la comunitat ucraïnesa a Barcelona. Necessita ajuda de tot tipus, eh? S'està notant que igual necessita més ajuda occidental, que no arriba prou, i un exemple doncs és aquesta darrera batalla, no?, guanyada pels russos. Això demostra que Ucraïna necessita més suport de tot tipus,
de
també,
tot tipus.
També no. Armamentístic.
Militar i humanitari, en aquest cas. En un principi tenim aquí amb nosaltres a la Uliana Chuchmats, que és activista i coordinadora, o va ser, millor dit, coordinadora de l'ajuda humanitària catalana del Consolat General d'Ucraïna a Barcelona. Uliana, buenos días, bienvenida.
Hola, buen día.
Para empezar, te pido disculpas por la pronunciación del apellido, porque mi ucraniano no es del todo bueno, ¿eh?
Ya lo sé, no pasa nada.
Uliana, ¿cómo está la situación ahora mismo?
Situación, estamos fatal. En la zona de conflicto, en zona de Donbass, Avdiivka, ya todo el mundo lo sabe cómo se ha acabado. Estoy ahora mismo hablando con mis amigos militares que está al lado de Bakhmut, que todo el mundo también lo sabe que ya no existe estas ciudades y situación súper grave.
Me has enseñado algunos vídeos que son tremendos.
Tremendo, horrible, horrible, porque mis amigos desde sábado me están mandando los vídeos que necesito ayuda humanitaria, medicamentos urgente, porque sí que tenemos, pero muchísima, un montón gente está muerto y no se puede sacar su cuerpo hasta este problema y nos pide ayuda porque parece que todo el mundo han olvidado. Ya lo sé que ha pasado 2 años, mucha gente está cansada de esta situación. Entiendo perfectamente que hay más problemas, pero la guerra no se ha acabado.
No.
Y sigue fatal porque oficial, como lo ha dicho nuestro presidente Volodymyr Zelensky, oficial, 31.000 personas, solo militares, está muerto.
Falta el cálculo de civiles, falta el cálculo de los que han muerto en la zona ocupada, falta...
Yo no creo que es última cifra que va a salir, yo creo que triple o más. Porque hay mucha gente, muchísimos militares que está desaparecido y ha pasado meses y meses y sigue desaparecido y no sabemos dónde está, si está vivo o está en Rusia o...
¿O dónde?
No se puede ni encontrar ni su cuerpo, así hablamos.
Conforme a ayuda, yo recuerdo que hablé contigo hace un par de años, cuando empezaba la guerra, justo que había...
En abril hablamos, 2022.
Que había un tsunami de ayuda, que la gente se empezó a volcarse a enviar a ayuda. ¿Cómo está la situación ahora, conforme, primero, lo que se necesita? Segundo, ¿cómo está la ayuda humanitaria que se envía, en este caso, desde Barcelona, desde Cataluña hacia Ucrania?
Bueno, supongo hay fondos súper grandes que algo ayuda. Conmigo personalmente, yo intento ayudar por mi parte con muchas asociaciones catalanas, españoles de aquí de Barcelona comarca. Me preguntan, porque lo sabe que yo sigo ayudando sin ninguna publicación, sin alguna cosa por tema desde que yo empezó hace 2 años. Porque claro, desde el principio hemos tenido muchísimo, pero muchísima ayuda humanitaria, logística y todo. Ahora casi no hay nada.
Uliana, ¿qué te dicen desde allí? Las personas que tú conoces que están en Ucrania, O sea, tus familiares, tus amigos, ¿qué te comentan?
Mis amigos han mucho muerto semana pasada de mi ciudad, que soy de parte de oeste, una ciudad pequeña, Ivano-Frankivsk. Hemos hablado hoy mismo con mi amigo que está de esta ciudad y ahora está cerca de Bakhmut. Y digo, ¿te imaginas?
Bakhmut es en pleno frente eso.
Bakhmut no existe ya, es solo nombre.
Es solo un nombre.
Que ya alrededor de todos los pueblos tampoco ya no existe. Hay poca gente que sigue viviendo porque no tiene dónde ir. Hablamos de la gente mayor que no tiene ni fuerza ni salud para... Y sigue esperando, pero claro, no hay vida. No hay luz, no hay agua, no hay comida. Muchísimos pueblos, muchísimas regiones sin luz. Muchísimo. Es un desastre total. Ya lo sé que hay ciudades que sigue funcionando porque necesito ayudar. Pero en la zona de conflicto es horrible. Hay gente que tiene hambre, que no se puede traer ni la comida, no se puede ni sacar cuerpos de los
muertos. Me comentabas lo que estabas hablando con un amigo militar tuyo, que estás en la zona de Bakhmut, y desde allí, ¿qué te están comentando? ¿Qué te dicen?
Que te dice que es un infierno. Me está llamando y dice que, a ver, yo quiero verte. Es que, claro, son mis amigos de más de 20 años y yo fui en Ucrania justo antes de la guerra, 2 meses. Yo lo quedaba con esta persona en capital porque llegaba en capital y hemos hablado de este tema. Y me dice que no va a hacer ninguna, que gente no esperaba y tenía fe que no se empiece esta guerra. Y al final estamos hablando ya 2 años porque esta persona estaba herida, su hermano también estaba herido muchísimas veces y dice que tengo que ir porque tengo que, por futuro de nuestros hijos, la persona que tiene 41 años y dice que estoy súper cansado, súper agotado, pero es que no podemos porque hay mucha gente muerta de nuestros amigos, como dice, hermanos, ya hablamos y no podemos sacar. Y me dice que es fatal, fatal. No decirte una palabrota porque es que me está mandando los vídeos como te he enseñado.
Sí.
Es que cuerpos están quemados, que va fatal. Por eso necesito ayuda de todo el tipo. Hasta un montón que necesito ahora farmacia, medicamentos, es lo primero para hospitales de campaña.
Sí.
Muchísimos pañales adultos, que nos falta muchísima comida, que comida ya no hay nada, absolutamente. Absolutamente nadie nos ayuda con la comida para gente que está ahí, para militares. Lo pregunto que necesite, dice que no tenemos tiempo para ir al baño, hablamos claro. Por eso necesito, mucha gente me pregunta, ¿para qué necesitas pañales adultos? Y digo, hasta gente que está en hospitales, que está herido o que está medio vivo, necesito poner, o para los soldados, porque ellos, cuando no tienen tiempo, tienen que poner.
Sí, sí.
Y estar así. Es realidad.
Es un absoluto horror, sí, sí, sí.
Es que gente piensa que ya se ha acabado. De verdad, de último año, mucha gente de aquí, mis amigos que ya conozco 15 años que vivo aquí, me pregunta, ¿ya se ha acabado la guerra? Porque ya no hablan ni por tele, ni nada. Ahora empiezo a hablar porque la zona de conflicto Avdiivka y como es segundo aniversario de horrible la guerra. Pero digo, sí que existe.
Sí, sí. Uliana, si alguna de las personas que pueden estar escuchándonos quiere llevar ayuda a algún lado, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hay que hacer?
Yo creo que yo esta mañana tengo que hablar con consulado otra vez y vamos a publicar mi teléfono que estaba por toda parte en la página de web de consulado cuando yo tenía coordinando de 2 naves, como ya no tenemos nave, pero quiero publicar mi teléfono de nuevo que gente empiece otra vez a ayudar algo.
¿Cómo lleváis o cómo se llevaría la ayuda a Ucrania?
Complicada ahora situación en la zona de frontera con Polonia. Está completamente bloqueada. Completamente. Por ejemplo, tenemos una furgoneta que han mandado este fondo que estaba en la frontera con Polonia una semana esperando. Es que no hay otra manera. Por el momento no hay otra manera. Intentamos así. Y desde ahí se va coordinando en la zona conflicto donde está hay hospitales de campaña.
Pues, Uliana, primero, gracias por haber venido aquí con nosotros a explicarnos toda esta situación tan dramática que se está viviendo. En cuanto sepas algo del consulado, pues nos lo comentas. Estamos a tu disposición si necesitas cualquier tipo de ayuda y comunicación en lo que a nosotros respecta, y que acabe esto cuanto antes. Pues Juliana Sutmats, coordinadora, o la que era coordinadora de l'ajuda humanitària del Consulat General d'Ucraïna, activista i que encara continua, ha estat aquí amb nosaltres. Gràcies.
Ojalá. Muchísimas gracias por darme un poquito de tiempo a hablar con vosotros. Quiero agradecer a todos los Cataluña, a toda la España que nos sigue ayudando. Ya lo sé que hay muchísima gente que sigue ayudando, pero voy a pedir favor otra vez que nos intente levantar un poquito más.
És el que de la Juliana, Juliana, Sutmats, que està aquí amb nosaltres. Yolanda Canales. És una situació duríssima, eh?
Sí, i se la veia també a ella molt afectada. Ho està passant molt malament, molt malament.
Però t'imagines...
Que passa que és això, ara hi ha altres guerres, altres conflictes, i s'obre, no?, o ara... Hi ha altra actualitat. I sí, sembla que hagi quedat en un segon, tercer o quart pla aquesta guerra.
Doncs que s'estava explicant la Juliana, té allà tota la seva família, que ja marxa d'aquí de l'estudi, té allà tota la seva família, els seus amics, i amb totes les notícies que els hi van arribant, que no hi ha cap de bona en aquest cas, no? Possiblement l'única notícia bona és conèixer que els teus éssers estimats, que els teus amics, que ara continuen vius. Seria un dels que és. De seguida actualitzarem els titulars de la jornada. Arribarem a dos quarts de dues del migdia. Actualitzarem els titulars d'aquesta jornada de dilluns i després parlarem del sensellarisme, perquè la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha presentat un projecte al Parlament per erradicar el sensellarisme. És una qüestió difícil, però que es podrà fer. En parlarem de seguida amb el Síndic de Greuges de Barcelona, el senyor David Bondia, i en parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-te per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 29 de febrer. El periòdico. Entendre-hi més.
Flexicar.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Senyals horàries corresponents a dos quarts de dues del migdia d'aquest dilluns, dia 26 de febrer. És el moment d'actualitzar els titulars de la jornada amb el Carlos Osada. Com estàs, Carlos?
Què tal? Molt bona tarda. Doncs mira, el Mobile ja està en marxa al recinte final de Gran Via amb la perspectiva d'arribar quasi bé als 100.000 assistents entre avui i dijous en una edició en què el sector de la telefonia mòbil dona pas a la intel·ligència artificial, al 6G o a la robòtica com a grans protagonistes. Els participants del certamen provenen de més de 200 països que han anat arribant a Barcelona durant el cap de setmana. En aquest sentit, la bona notícia és que s'han recuperat els congressistes asiàtics. Els organitzadors de la fira més important del món del sector del mòbil creuen que es pot superar l'impacte econòmic de l'any passat i arribar ni més ni més que als 460 milions d'euros. I amb el mòbil al 100%, hotels, apartaments, restaurants, bars i locals d'oci nocturn, doncs ja van plens de gom a gom. El sector preveu 660 milions, que és una xifra important, d'euros de facturació, ja que de mitjana els assistents a l'esdeveniment tecnològic es gastaran uns 1.000 euros per cap. Aquesta és la cara positiva de la notícia. La cara negativa, doncs mira, Catalunya encapçala el trist rànquing de ser la comunitat amb més robatori de cable de coure al servei de Rodalies. És per això que els Mossos han augmentat la pressió sobre la sustracció d'aquest material en diverses comarques, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona i al Camp de Tarragona. Tot això després d'una setmana passada, concretament marcada per les incidències a Rodalies per aquests furs, i és que el robatori de cobre està molt relacionat amb el preu d'aquest metall, que va a l'alça i, per tant, té molta demanda. A més, el cobre té una vida il·limitada i es pot reciclar fàcilment. I acabo amb una bona notícia en l'àmbit policial. La Policia Nacional ha detingut a Barcelona i Gavà una parella que venia il·legalment medicament a tot el món per internet. Els dos espavilats tenien un laboratori clandestí on preparaven milers de dosis, han caigut en mans de la policia, per sort.
Carlos Osada, moltes gràcies.
Que vagi bé, adéu.
Un bon dia. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut, bon dia.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Bé, avui el Girona obligat a guanyar si vol recuperar la segona plaça.
Avui davant de la tele i el avui amb el tiempo de juego.
I tant.
Passem llista, eh?
I tant, no, jo sempre hi soc, jo sempre hi soc.
Perfecte.
A més, em dona un què que el Girona guanyarà.
És que...
Toca.
Aviam, ara mateix el Barça, per allò de que ha jugat abans i ha guanyat 4-0 al Getafe, li ha tret la segona plaça al conjunt de Mitchell. Si el conjunt de Mitchell aquesta nit, a partir de les 9 a Montilivi, s'imposa el Rayo Vallecano, doncs recuperarà la segona plaça de la Lliga i continuarà a 6 punts del Madrid, que no ha fallat en aquesta jornada. Amb David López a la convocatòria, encara sense Dani Blin, potser pessimisme al voltant del rendiment de la defensa del Girona, que recordem, va encaixar 4 gols al Bernabéu, va encaixar 3 a Sant Mamés, i que necessita recuperar aquesta eficàcia a la part de darrere si vol ser el Girona que ens ha tingut, doncs, meravellats en el primer tram del campionat de Lliga. Evidentíssimament, aquest vespre, aquesta nit, des de Montilivi, tiempo de juego, dispositius, internet, Cope Más, Ona Mitjana, amb Alberto Díez i companyia explicant què fa el Girona en aquest partit davant del Rayo Vallecano a Montilivi. Deixem que salti el guió, perquè l'altre ítem gran del dia és la presentació oficial de Ricky Rubio amb el Barça de bàsquet.
Sí.
Una presentació que estava programada ara per 2:15. Un Ricky Rubio que, per cert, va arribar amb problemes físics després de la segona inesperada derrota d'Espanya al classificatori per l'europeu davant de Bèlgica. Bèlgica 58, Espanya 53. Potser van jugar a minibàsquet, perquè a bàsquet 58-53...
És un marcador baix, eh?
Van jugar poquet els homes d'Escariol. El cas és que Ricky Rubio fa avui la seva premier...
I una miqueta més als de Bèlgica, una miqueta més.
Com a nou jugador, efectivament, del Futbol Club Barcelona. Un Barça que, per cert, pel que fa al primer equip de futbol, té dues jornades de festa. Setmana neta pels de Xavi, perquè aquesta setmana ens ocupa la tornada de semifinals de la Copa del Rei. Un Barça que... Escolti... Els números són els números i els fets són els fets. Des que Xavi va dir allò de plego el 30 de juny, sobre 15 punts, 13. Són números i, casualitat o no, això ho deixem a criteri de l'audiència.
Imaginem per un instant, no?, que guanyar la Lliga ho veig difícil, no?, però que el Barça queda segon, classificació directa per la Champions, perfectament possible.
I per la Supercopa d'Espanya, que no perdi la federació 5 milions d'euros.
D'acord, i que arriba a un lloc, no diré guanyar la Champions, perquè no ho veig, però sí, jo que sé, arribar a semis, que seria ja importantíssim arribar a semis, eh?
Vostè veu el Barça a quarts de final de la Champions?
Perquè
jo sí. El Nàpols...
Va. Jo sí.
Plantem a quarts de final.
Jo sí,
hem de fer un sorteig. Potser ens toca el City, però potser no ens toca el City. Toca un altre equip més...
Assumible
pel Futbol Club Barcelona. Una mala tarda la tiene cualquiera o una bona tarda la tiene cualquiera. I escolti, el Barça es planta en semis de Champions. És veritat que el joc actual dels de Xavi encara hauria de millorar una mica més per fer patxoca a nivell Lliga de Campions, però... en el camí, i és ara mateix el Futbol Club Barcelona.
La gran pregunta seria, si es dona tot això, la direcció del Barça podria dir a Xavi que s'ho repensés i es quedés?
Home, per dir-li podrien dir.
Xavi s'ho repensaria.
Xavi ha dit per activa, per passiva, per perifràstica, en llatí i en arameu, que
marxa.
El 30 de juny marxa.
Que ja no pot més.
Ara,
ja
està. Donde dije Diego...
Digo Diego, más, no seria la primera
vegada. El futbol
vegada.
És tan, el futbol és tan meravellós, Cruz,
sí.
Que jo li faré ara aquesta pregunta.
Digui'm.
On estava vostè el dia que l'Espanyol va guanyar el camp de l'Eibar?
Oh.
On estava vostè dissabte, eh?
Doncs estava escoltant l'Espanyol.
Estava escoltant el Javier de Haro. Jo també estava escoltant el Javier de Haro.
Que estava embogit. L'home, una mica més, i embogeix.
Home, dir, una alegria... no va ser l'únic que va embogir, eh?
Home,
perquè, clar, un partit que...
Èpic, eh?
Un partit que estaves perdent 2-0, que estaves 2-1.
Molt èpic,
empates
això.
Empates a 2 al 97 i fas el 2-3 al 99... Escolta, d'aquí uns anys la gent dirà, te'n recordes aquell dia que l'Espanyol, tant de bo aquesta sigui ja la tecla definitiva perquè l'Espanyol no abandoni aquest... les places d'ascens directe.
Aquest tipus de remuntades no les veia des de la 14, des de la Champions 14 del Madrid.
Bueno, si fa no fa, és comparable, sí, sí. Escolti, amb un heroi inesperat, eh? Gastón Valles, eh? Aquest xicot que sortint des del filial va fer la centrada de l'assistència pel 2-3. Una felicitat en blanquibló també entristida, cal dir-ho per la mort de la mare de Jofre, el futbolista blanquiblau. I deixi'm que tanqui amb un nom de futur. Paul McGrath. Encara que es digui Paul McGrath, és nascut a Barcelona. És atleta del Cornellà, i aquest cap de setmana ha estat la sensació al Nacional
sí, sí,
de marxa
sí. Sí, sí.
Guanyant l'absolut, amb mínima olímpica. O sigui que en parlarem molt i molt a mitjà llarg termini de Paul McGrath.
José Luis Gil, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis un bon dia.
Avui, 3 a 5 de la tarda, Esports Cope, amb Alberto Díez al capdavant.
Pues això, a partir
de quan
passin 5 minuts a les 3 de la tarda...
Està celebrant el 4-0.
L'actualitat esportiva de casa, en aquest cas amb l'Albert Díez, a Esports Cope. De seguida parlarem del sensellarisme, perquè la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha presentat un projecte, per erradicar el sensellarisme. De seguida en parlem amb el David Bondia i en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Soy de Tiempo de Juego y cuando saludo digo hola, hola.
Soy de Tiempo de Juego y sé que con Paco, Lama y todo el equipo las risas están aseguradas.
Ha traído Miguelito unos anteojos.
Ah, sí, 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 míralo.
Me los estoy poniendo.
Hay que venir preparado.
Paco, con esto es que ven menos todavía.
Este martes, más deporte, hola, hola y risas. Desde las 9 de la noche, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Real Sociedad, Mallorca.
Pero Paco, como teníamos los primáticos al revés, no veíamos lo que pasaba.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
UMAS, mutua de seguros especializada en seguros para entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
La mejor tecnología merece nuevas ofertas con Tecmanía de MediaMarkt.
Let's go.
Solo hasta el 29 de febrero tienes un portátil Asus con procesador Intel Core i7 por solo 699 euros. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Locutar un anuncio de radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos no es corriente, como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha presentat al Parlament un dictamen sobre la proposició de llei per erradicar el sensellarisme. Sembla una d'aquestes coses difícils en aquest cas, no? De fet, estem parlant d'una situació i d'un problema que s'ha d'assolir com a societat, clarament. És veritat que és un ventall de moltes coses i és veritat que té moltes maneres d'enfocar-ho. Tenim al telèfon al senyor David Bondia, que és síndic de greuges de Barcelona. David, com estàs? Benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Està molt bé, però això d'aquesta proposició per erradicar el sensellarisme, però a vegades ja m'ha ve negativo, però ostres, ho veig quasi utòpic.
Sí, és complicat, ningú ho ha dit, però sí que s'ha de començar per alguna part, i per això una proposta de llei en aquest sentit, d'una llei de mesures transitòries urgents per fer front i erradicar el sensellarisme és necessària. Mm-hmm. S'ha d'abordar el problema, i el problema aquest és un problema que tenim al país, és un problema de país, però també és un problema de ciutat, i per això aquí s'està fent una proposta de llei del Parlament de Catalunya. Mm. Nosaltres l'hem analitzada i el que veiem és que quan es fa aquest, i tu parlaves, aquest recompte de gent sense llar a Catalunya, sí, la meitat estan a Barcelona. I, per tant, el que hem d'abordar-ho és des de l'administració més propera. Per això, tot i ser una llei del Parlament de Catalunya, nosaltres creiem que podem aportar alguna cosa, i per això hem fet aquest dictamen. Sobretot per aclarir alguns conceptes. Nosaltres creiem que és molt bona aquesta proposta de llei, encara que tu deies que és utòpic, sí que és utòpic, però és necessari, però per aclarir conceptes com, per exemple, que l'administració més propera és la que ha de fer front a això. És a dir, la més propera és l'àmbit municipal. Uh-huh. Aquí, en aquest cas, seria Barcelona. Després, el concepte de sensellarisme. L'hem d'abordar perquè moltes vegades estem barrejant sense llar, sense sostre. És veritat que en aquests moments es parla de sensellarisme, de gent que no té una llar, com es diu, sí, però el que hem de veure és que realment la gent que dorm al carrer són sense sostre.
Però aquí, els ajuntaments, què poden fer a partir d'aquí? Perquè, clar, primer, el que cal són recursos. Ajuntaments, com el de Barcelona, potser té recursos, no? Però d'altres és més complicat, no? Encara que, com bé has explicat, la gran part d'aquesta situació està a Barcelona.
Clar, és el tema que sentim sempre, el tema dels recursos. Els recursos per què? Per què són? Són necessaris els recursos per fer aquesta problemàtica. Però els recursos que els poses en funció del cost, en funció de la necessitat. És en funció de la necessitat. Hi ha una necessitat avui en dia d'abordar el tema del sensellarisme? Sí. S'han de posar recursos? Sí. D'aquí, de parlar de tots els ajuntaments, i també de veure, Barcelona, tu ho deies, Barcelona té recursos. El que no pot ser és que els municipis al voltant de Barcelona seguin el programa de sobre i que molta gent que està visquent al carrer en altres municipis acabin venint a Barcelona perquè Barcelona té recursos i Barcelona ofereix serveis. El que hem de veure és abordar el problema no només en clau municipal, sinó en clau metropolitana. També hi ha un tema que s'aborda a la llei, és què passa en aquells municipis que fan fora les persones sense llar dels seus municipis i els envien a altres municipis. Bueno, això s'ha de crear un sistema d'alerta. Un sistema d'alerta de que el que s'ha de fer és abordar des del punt de vista de cada un dels municipis aquesta problemàtica. Mm.
Però això vol dir que fins ara els ajuntaments sí que feien coses, no? No vol dir que estiguessin parats, no?
No, els ajuntaments estan fent coses, el que ja saps, el que sí. Ah, clar, moltes vegades ens plantegem Catalunya, és un país pobre? No podem dir que som un territori, però sí que tenim pobresa a casa nostra, hi ha molta desigualtat i s'han d'abordar aquestes mesures. És a dir, mentre hi ha una persona que es vegi obligada a dormir al carrer, s'ha casat, llavors el que es va fer és adoptar un tipus de mesures. També tenint en compte que moltes d'aquestes persones, i tu deia abans, que estan dormint al carrer és perquè els recursos que se'ls ofereixen són recursos molt, molt exigents, que és un problema de país. Mm.
Doncs, senyor David, bon dia, síndic de greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta'm, gràcies per la xerrada, molt amable. Una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
És la situació del sensellarisme i d'aquest avantprojecte de llei que proposa la Sindicatura de Greuges al Parlament. De seguida parlarem d'economia, parlarem amb Àrea Jurídica Global, parlarem de la llei de la segona oportunitat. Després parlarem de curiositats amb l'Alfred López, que es vindrà a parlar, per exemple, per què les titelles reben el nom de titella. ¿Por qué una marioneta se llama marioneta? Per exemple, entre altres coses que en parlarem amb ell. Però abans, no sé si vols vendre el teu cotxe. Si vols vendre el teu cotxe, has d'escoltar això. Record Motor. RecordMotor.com amb cada quilo, perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara mateix en RecordMotor.com amb cada quilo, RecordMotor.com, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés i, a més, si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Visita RecordMotor.com amb cada quilo, omples el formulari i deixa que la gent de Record faci la resta. RecordMotor, amb cada quilo, RecordMotor.com.
Son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, que además ha cambiado. Y esa es la clave. Hablamos con Área Jurídica Global, que ya sabéis que siempre que necesitáis ayuda, ellos te pueden asesorar perfectamente. Javier y Arianda López, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, a ver, ¿ha cambiado la ley de la segunda oportunidad?
Ha cambiado, sí, señor.
Sí, desde finales de septiembre del año pasado se modificó la ley para mejor. Ahora es mucho más rápido y la motivación de la ley es salvar las máximas viviendas posibles. Antes se salvaban las viviendas, pero ahora es mucho más rápido y más cómodo y más fácil.
Claro, o sea, la clave es esa, ¿no? Porque si tú condonas tu deuda, necesitarás un sitio para vivir y para comer, digo yo, ¿no?
Claro, de hecho los jueces se han planteado, realmente si no hay vivienda, hay segunda oportunidad, no la hay en muchas ocasiones, porque entonces, como bien dices, ¿dónde vives? Y se están planteando, pues bueno, cada vez los jueces están más a favor del consumidor, que es lo que dice Europa y lo que marca Europa y lo que tiene que ser. Y el principal cambio es cambiar de juzgado. Los juzgados se dividen por materias y ahora vamos por el mercantil, que es muchísimo más rápido.
Claro, la vivienda se salva. Un señor que no pueda, como sabéis, ¿no? Ley de segunda oportunidad. Todas aquellas deudas que no puedas pagar se cancelan. Y si tienes una vivienda que esté hipotecada, salvas la vivienda, pero tiene que estar hipotecada. Por eso todas las personas que no lleguen a final de mes, que ahora les ha subido la hipoteca con el Euribor, que tienen muchas deudas, tienen que ponerse en manos de profesionales porque hay una ley, y ahora todavía es mucho más rápida, que cancela el 100% de deudas que no puedas pagar.
De acuerdo. Entonces, ¿cómo funciona esta ley ya que estábamos puestos? ¿Cómo
va? Pues son distintos pasos. Ajá. El primero, llamar a Área Jurídica Global para saber si cumples o no los requisitos, porque cualquiera se puede acoger si los cumple, obviamente. ¿Cuáles son? Pues que tenga un mínimo de 2 acreedores, es decir, que no solo le deba a una persona, sino que le deba a varias.
O a un banco.
Que la deuda sea inferior a 5 millones de euros, por lo tanto, la mayoría de personas que nos estarán oyendo están en esta situación.
Si ya tienes una deuda de 5 millones de euros, estamos hablando ya de algo bastante más serio.
Y también hay soluciones. Sí, si también. Alguien nos ayuda, o sea, nos escucha, necesita nuestra ayuda, podemos ayudar.
O sea, de todas las personas que van con este tipo de problemas, Área Jurídica Global, ¿cuántos pueden cumplir todos estos requisitos y cuántos se solucionan?
95% de personas que vienen deben menos de 5 millones, no tienen antecedentes penales, si tienen hipoteca la tienen, si tienen vivienda la tienen hipotecada.
Y el otro 5% les ofrecemos otras soluciones. Al final no somos un despacho de ley de segunda oportunidad, somos un despacho de abogados y hacemos ley de segunda oportunidad. Se nos conoce por eso porque fuimos el primer despacho en España en hacerlo. Y claro, se nos ha quedado ya
este renombre. Pero damos soluciones globales como abogados globales que somos. De hecho, el nombre lo dice claro, Área Jurídica
Global, ahí está. Pues ya lo sabéis, si tenéis problemas y necesitáis esa ley de segunda oportunidad, si las deudas os agobian, pues hablad con Área Jurídica Global. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, y también en el siguiente teléfono gratuito, 900-730906. 900-730906 es el teléfono de Área Jurídica Global. Arianda, Javier, muchísimas gracias.
A vosotros hay que informar a todo el mundo que quien tiene deudas hay una salida. Las deudas también se cancelan por ley.
Y no todos los medios de comunicación nos dejan hablar de esto, así que muchísimas gracias a COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
el moment de ser cunyados formaos. És el moment de ser una miqueta més savis, és el moment de les curiositats d'aquelles coses que possiblement d'on venen, d'on van, cap on van i cap on venen. Amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, autor de la saga de llibres Ya está listo que todo lo sabe, y a punto de ser papá de un nuevo libro. ¿Qué tal, Alfred?
Muy bien, querido amigo Cruz.
Bienvenido.
Bien hallado.
¿Cuándo toca?
Pues a la venta estará el 1 de abril.
El 1 de abril, o sea, tenemos un nuevo libro.
Nuevo libro.
¿Título es?
Esto es curiosísimo. 366 nuevas curiosidades de Ya está listo que todo lo sabe.
Me gustan tus títulos breves y fáciles de recordar.
Esto es curiosísimo.
Esto es curiosísimo.
Y un subtítulo de para que también la marca Ya está listo que todo lo sabe
esté ahí presente.
Esté
¿no?
ahí porque es marca. Y bueno, decir que estará ya a la venta el 1 de abril, ajá, pero el 15 de marzo podréis encontrarlo ya en preventa.
Fantástico.
Así que en preventa, aquellos que quieran reservar el ejemplar a partir del 15 de marzo, porque no pueden más, quieren ser de los primeros que lo reciban, pues encontrarán en Amazon, a través de Amazon, en venta exclusiva en Amazon, ya que es una autopublicación, autoedición, y allí lo encontrarán, pues eso, por 15,98. O sea, baratísimo, y 320 páginas de sabiduría, curiosidades. Ahí está.
366, genial. Porque es año bisiesto.
Año bisiesto.
O sea que en cuanto lo pillemos en abril o el 1 de abril, que es cuando sale, 15 de marzo la preventa, pues nos tenemos que poner al día hasta el día 1 de abril.
Hasta el día 1, o si no, bueno, desde donde empecéis hasta el 28 de febrero del siguiente año, del 2025, y el 1 también, de marzo
también.
Leéis. Pero que yo creo que para entonces ya tendré incluso otro libro.
¡Ostras!
Ya estoy trabajando en otro.
¿Pero tú qué? ¿Tú te aburres o...?
No, todo lo contrario. Tengo demasiado trabajo. Pero bueno, me tengo tantísimas curiosidades que explicar, que poner, que creo que claro, son muy pocas 366 en un solo libro.
Entonces es
tengo que... ¿Sabes que tengo...? Sí, solo las he explicado aquí.
¿Cómo las escoges? ¿Y cómo? Porque aquí nos vas trayendo de tanto en tanto, pero ¿cómo las escoges las de un libro? Porque las de un libro tienen que ser...
Depende de cómo esté el día.
Lo mejor de lo mejor, o lo más curioso de lo más curioso, de todo, o sea, lo que puedas tener, ¿no?
De todo un poco, y además hacer curiosidades que tienen que ver, a lo mejor, con un día, o sea, como cada día explico una curiosidad, hay muchas curiosidades que ya las busco que tengan relación con ese día en el que están puesto.
Ah.
El día mundial de no sé qué, el día no sé qué, este día nació fulanito, el día...
De acuerdo.
Así que...
Bueno, pues ya lo sabéis, estaremos pendientes. Día 15 de març, la prevenda del llibre, i el dia 1 d'abril entra en joc el nou Esto es curiosísimo. Uh-huh. 366 curiosidades, i ja està listo que todo lo sabe. Bueno, pues vamos a por las de hoy, si te parece. Avui, dia 26 de febrer, tenim... Oye, ¿de dónde surge llamar marioneta a una marioneta, a ese muñequito que tenía José Luis Moreno?
Hay
diferentes,
que,
¿no?
Más que no.
¿Sería lo mismo? Sí.
No es una marioneta. Lo de los ventrúlocos es un muñeco, no es una marioneta. Marionetas son aquellas que tienen unos hilos.
Ah, los hilos.
La de los hilos.
De acuerdo, vale. Tipo Pinocho.
Marionetas, títeres, titella en catalán, que titella proviene de títere, ¿eh?
Títere de
titiritero, que además es un nombre onomatopélico, títere o titiritero, ¿no? Del ruido que hacía de las maderas cuando se movían con los hilos, y el que este ruido hizo que se llamasen titiriteros.
Por el ruido que hacían las maderas, sí, al mover el títere. Muñequito.
Pero
¿cómo acaba esto en marioneta?
Pero eso sí, marioneta es lo mismo, pero es otra forma de llamar a los títeres o a los muñecos estos que son con hilos y que se utilizan en representaciones teatrales infantiles. Y es que el teatro de marionetas es un espectáculo de entretenimiento generalmente dirigido a niños, donde los personajes son muñecos manipulados por hilos o varillas por el titiritero. El término marioneta se introdujo en el castellano relativamente tarde, en 1917. O sea, el nombre...
Relativamente.
Bueno, en ese año fue cuando se incorporó en la RAE. Ojo.
Vale.
Aunque ya se utilizaba desde un poquito antes, pero se introdujo o se publicó en la RAE, en el diccionario. Y es que el término marioneta se introdujo en el castellano, como digo, relativamente tarde, en 1917, derivando del francés marionette. Este último, este de término marionette, a su vez es el diminutivo del nombre de María en francés, haciendo referencia a la Virgen María. Y es que en sus orígenes las marionetas se asociaban con lo religioso, siendo común representar a la Virgen María en estas actuaciones para evangelizar al pueblo. Se utilizaban estos muñecos para dar el mensaje de evangelización. Eran mensajes, y a través de estos muñecos. Y entonces uno de los que nunca faltaban era el personaje de la Virgen María, de Mariette. Marioneta en castellano, ¿eh?
Ostras, he volado ahora mismo, ¿eh? Acabas de dejar flipando, ¿no?
Y ese es el origen de que se llamen marionetas.
No me lo esperaba para nada, ¿eh?
Ya te he dicho de dónde venía lo de títere, pues marioneta, concretamente marionetas, aunque ahora se ha generalizado a todos los muñecos, marioneta es eso.
Viene de Mariette, bien. Curiosísimo, no, sí. Digueu que això no és curiós, eh? És curiosíssim a més, eh? Bueno, el efecto Veblen. No sé si coneixeu el efecto Veblen, el curioso efecto Veblen, però què és ese efecto?
Mira, el efecto Veblen se denomina así en honor al economista Thorstein Veblen, que describía cómo la demanda de ciertos productos aumenta al elevarse su precio. Ojo, así como se dice que cuando hay mucha demanda bajan los precios,
¿sí?
Hay una serie de productos que todo lo contrario, que cuando, tal y como elevan los precios,
Más se demanda.
Sí. Contrario a eso, a la lógica convencional, ¿no? Este fenómeno ocurre con artículos de lujo. Está referido a los artículos de lujo, los cuales adquieren un atractivo especial al volverse más costosos, atrayendo a una clientela estilista más exclusiva, ¿no? Y así que Veblen señaló que la exclusividad y el alto precio de ciertos bienes lo hacen más deseables para un segmento específico de consumidores adinerados, o sea, joyas, relojes, automóviles, vinos, champán, prendas de alta moda son ejemplos donde este efecto influye, creando una percepción de exclusividad y estatus, ¿no? El llevar unos pantalones de cierta marca, un reloj de cierta marca, y saber que estás pagando más por él, pero sabes que sois muy pocas personas las que lo lleváis.
Muy exclusivo eso. Sí. Es decir, que igual el precio de coste son 100, pero si te lo venden a 100.000,
sí,
pues todavía es mucho más.
Y a veces el producto no vale, no tiene la calidad suficiente como para valer eso, pero el tener esa exclusividad, ese precio, dices, es que se han hecho solo 50 relojes.
Ya.
¿Eh?
Así que a esto se le llama efecto Veblen.
Veblen.
Curioso.
Sí.
Y para acabar, el término farfantón.
Sí.
¿A qué hace referencia el término farfantón?
Farfantón es un término prácticamente en desuso, hay que decirlo. Es un de estos términos viejunos. Y que fue bastante utilizado por algunos literatos del Siglo de Oro, aunque hasta mediados del siglo XX todavía se usó con frecuencia. Dicho vocablo hacía referencia a aquel que se dedicaba a explicar públicamente sus andanzas y aventuras de una manera jactanciosa y echándole mucha imaginación a alguno de sus relatos. Y eran individuos que amenizaban algunas veladas, aunque de sobra conocido era el hecho de que muchas de las cosas que explicaban era pura invención. Así que la mayoría de etimólogos señalaron que la palabra proviene del árabe farfara y comparte origen con el término fanfara.
Fanfarrón, farfantón, farfarra, sí. O sea, tiene toda esa conexión.
Toda esa conexión es toda esa raíz etimológica.
Pues oye, hoy me con lo de marioneta me ha reventado, ¿eh? Ahí,
ya sabes que yo de vez en cuando te traigo uno para hacerte explotar la cabeza.
Te prometo que no me lo esperaba para nada este origen. Alfred López, listo que todo lo sabe, divulgador científico, muchas gracias, como
un
siempre.
Un placer, como siempre.
No se sabe, a mí es nou llibre, ¿eh? Esto es curiosísimo, a partir de 1 d'abril i 15 de març en prevenda. Nosaltres marxem nosaltres, migdia continua, ¿eh? Ja sabeu que podeu recuperar totes les xerrades a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les 2 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda.